amb Marta Pardell.
La Fiscalia demana les penes més dures possibles per a Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga pels preparatius de l'1 d'octubre. A Jové li demana 7 anys de presó i 32 d'inhabilitació. A Lluís Salvador, 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació per als delictes de malversació agreujada, prevaricació i desobediència. També demana un any d'inhabilitació per Natàlia Garriga per desobediència. El Ministeri Fiscal demana més multes d'entre 30.000 i 18.000 euros. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat tot el suport als tres encausats i qualifica la petició de voluntat de venjança de la judicatura.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, avui encara ha d'arribar a la judicatura.
És divendres 17 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal especialitzat a robar obres d'art i recuperen dues obres de Salvador Dalí. Sònia Kerr.
Dos carbonets de 1922 valorats en 300.000 euros. La banda, liderada per tres germans, tenia un taller de falsificacions de litografies a Badalona que hauria distribuït material a almenys 12 països.
El terratrèmol de Turquia i Síria deixa ja un rastre de 40.000 morts i més de 100.000 ferits.
Mentre s'esvaeixen les possibilitats de trobar més supervivents, preocupen les constants rèpliques que mantenen el pànic de la població. L'última, aquesta matinada, que ha tingut una magnitud del 4,3 a l'escala de Richter. El cooperant George Sabé ha explicat a la xarxa des de Síria les condicions que pateixen els damnificats.
Hay mucha gente que también está en la calle. Pasa la noche con el frío que hace en Alepo, reciben mantas, reciben colchones, pero hace mucho frío y se calentan como se puede calentarse.
L'alimentació, l'educació i sobretot l'habitatge acaparen el gruix de les demandes de serveis socials a la ciutat de Barcelona.
En total, el consistori va atendre l'any passat 100.000 persones, un 23% més que abans de la pandèmia. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, destaca el perfil de les persones que atenen.
Realment el que veiem és que les persones que atenem a serveis socials tenen unes situacions molt difícils i molt complexes que fa que no puguin construir un projecte vital si no tenen un suport addicional, no? I sobretot després dels efectes de la pandèmia i de la interrupció de l'activitat econòmica.
En cultura, a punt, els plats forts del Carnaval amb l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
A Vilanova i la Geltrú, avui és divendres d'arribo, amb les carrosses, la sàtira i el sermó, mentre que a Torelló avui arriben les senyoretes i els homenots. Això és que la nit que els homes es disfressen de dona i les dones d'home.
Pel que fa als esports, en bàsquet, el Joventut de Badalona debuta a la Copa. Eduard Cabrem.
El conjunt badaloní, que exerceix d'anfitrió, s'enfronta aquesta nit al Baskonia buscant un lloc a la semifinal. No hi serà el Barça, que ahir va caure eliminat davant Unicaja de Màlaga.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquest proper cap de setmana hem d'esperar que l'ambient assolellat s'imposi a tot Catalunya. Cel serè o poc ennuvolat tant dissabte com diumenge. Només durant el matí de diumenge podem esperar la presència d'alguna boira o boirina a punts de l'interior. Serà algun fenomen molt local. També a la tarda poden aparèixer algun núvol baix a punts de la Costa Brava i també del vessant nord del Pirineu. Però en general, com diem, predomini del sol i una temperatura que fins i tot serà una mica més alta en valors de temperatura màxima que podrien superar els 20 graus durant les hores centrals del dia. De cara al diumenge hem d'esperar també un ambient assolellat, però amb l'arribada d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que arribaran de sud a nord. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Saïben López a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana 7 anys de presó per Josep Maria Jové, 6 anys per Lluís Salvador i un any d'inhabilitació per Natàlia Garriga, tot plegat pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre.
Els dirigents d'Esquerra els acusa de malversació agreujada, prevaricació i desobediència i demana també 32 anys d'inhabilitació per Jové i 27 anys per Salvador. A la consellera de Cultura li atribueix el delicte de desobediència. La reclamació de la Fiscalia també inclou multes de 30.000 euros per a Jové, de 24.000 per a Salvador i 18.000 per Natàlia Garriga.
En el seu escrit, la Fiscalia remarca que Jové va ser una peça clau en els acords amb la CUP per mantenir la continuïtat del govern i també va redactar el document enfocat sobre els següents passos a fer en el procés i on no es descartava la unilateralitat.
De les reunions amb la CUP, Jové prenia notes en una agenda marca Moleskine que va ser intervinguda per la policia el 20 de setembre del 2017. Allà es parlava del terme referèndum o referèndum, segons l'escrit. Pel que fa a Garriga, la Fiscalia l'acusa d'adjudicar contractes menors d'obres en una nau on s'havia d'instal·lar un call center o centre de premsa per recollir dades de participació i resultat del referèndum. I en el capítol d'estructures d'estat, la Fiscalia destaca el paper destacat de Lluís Salvadó en el desenvolupament de l'Agència Tributària de Catalunya.
A través de la xarxa social, Josep Maria Jové ha denunciat aquesta petició de pena de la Fiscalia.
Ha escrit miserables, males persones i, sobretot, molta covardia. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que no li sorprèn la decisió i que ja fa anys que el sistema judicial espanyol fa política.
Doncs segurament la notícia és que no és notícia, no? Que no tenim cap sorpresa, no ha sigut cap sorpresa, i que la justícia no fa justícia, sinó que segueix fent política. De fet, ho acabem de saber fa tot just una hora i, per tant, ja hem d'acabar de llegir el que és, però, evidentment, no és una bona notícia per ningú, ni pel país, ni per ningú.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat tot el suport als encausats i ha parlat de voluntat de venjança de la justícia espanyola.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, avui encara ha d'arribar a la judicatura.
Reacció similar, la de la CUP, que qualifica de venjança de l'Estat per l'UO i de persecució a l'independentisme aquesta petició de penes.
Per la seva banda, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha expressat el respecte total a les decisions judicials i ha volgut reivindicar l'aposta pel diàleg a Catalunya que està fent el seu executiu.
Créanme, nosotros vamos a hacer una apuesta, la estamos haciendo desde el principio de mi presidencia, por el diálogo, por el acuerdo y por la convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, salvo, en fin, los más beligerantes, de que la situación en Cataluña en 2023 nada tiene que ver con la que, por desgracia, sufrimos en el año 2017.
Finalment, des del PSC han demanat que aquesta petició no tingui cap impacte en la política catalana.
Notícies en xarxa.
Passant 7 minuts de les dues, els Mossos d'Esquadra donen per tancada la investigació relacionada amb el robatori de dues obres de Salvador Dalí. Totes dues, que els lladres van voler vendre per un import de 300.000 euros, ja estan en mans dels seus propietaris. La Fundació Dalí ha col·laborat per assegurar l'autentificació de totes dues creacions del pintor català. Gonzalo Larumbe, bon dia.
La investigació va arrencar l'any passat quan una banda de tres germans especialitzada en el robatori d'obres artístiques van robar d'un domicili particular de Barcelona dos carbonets de la primera època de l'artista. La Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos, a més de tenir els autors del robatori, han aconseguit recuperar en bon estat les dues obres en un traster a la província de Barcelona. El sergent José Luis González ha estat al capdavant de la investigació.
Saber dónde podían haber ido a parar esos dibujos. Si a China, si a Portugal, o si estaba todavía entre nosotros y había alguna mínima posibilidad de poder recuperarlos. Como he contado antes, gracias a un par de mensajes de aperturas, de cierres, que no teníamos claro de qué se trataba, pudimos llegar a saber que se trataba de una equipación, de un trastero.
Els Mossos han anunciat la posada en marxa d'un apartat al seu web oficial on es publicaran totes les obres artístiques robades, una eina que facilitarà a les víctimes la recuperació dels objectes robats. D'altra banda, els Mossos han intervingut més de 500 reproduccions que s'havien posat al mercat per litografies.
En el capítol internacional, els terratrèmols a Síria i Turquia s'han endut la vida de més de 40.000 persones i deixen de moment un balanç de més de 100.000 ferits. A aquesta hora ja es pot considerar un miracle trobar més supervivents i, per tant, la xifra de morts sota la runa pot augmentar encara i molt. Mentrestant, les rèpliques al terratrèmol són constants. L'última, aquesta matinada, ha tingut una magnitud de 4,3 a l'escala de Richter. Això fa que milions de persones visquin en por permanent. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Milers de persones han buscat refugi al ras aquesta matinada, tal com ha explicat el germà George Sabé dels Maristes Blaus, que actualment treballa a Alep, a Síria, oferint ajuda humanitària. En una entrevista a la xarxa ha explicat que molta gent s'ha quedat sense res i que passen la nit directament al carrer, on es viuen temperatures sota zero.
Hay mucha gente que también está en la calle. Pasa la noche con el frío que hace en Alepo, reciben mantas, reciben colchones, pero hace mucho frío y se calentan como se puede calentarse. Hoy, por ejemplo, en la noche hemos pasado a menos 2 grados. ¿Podéis imaginar el frío en el cual está pasando la gente?
Saber ha explicat que hi ha més de 200 centres d'acollida on els afectats pel terratrèmol es poden resguardar. Són espais com escoles, esglésies, mesquites o monestirs. Pels que es queden al ras, els estan donant mantes i matalassos perquè es puguin intentar sobreposar a les temperatures fredes.
L'alimentació, l'educació i, sobretot, l'habitatge acaparen el gruix de les demandes de serveis socials a la ciutat de Barcelona. En total, el consistori va atendre l'any passat 100.000 persones, una xifra similar a la del 2021, però un 23% més gran que abans de la pandèmia. Del total de persones ateses, gairebé 7 de cada 10 van ser dones, una xifra que es manté estable. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La quarantena de centres de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona van atendre l'any passat 98.000 persones, una xifra molt similar a la del 2021, però encara molt per sobre del 2019. Tot i reduir-se el nombre d'ajuts d'emergència concedits, el seu pressupost total s'ha incrementat fins als 50 milions d'euros, la xifra històrica més alta, amb un increment important en de la despesa destinada a sufragar allotjaments d'emergència. Sònia Fuertes és la comissionada d'Acció Social.
Que és sobretot destinat a cobertura de drets bàsics i, per tant, alimentació, habitatge, realment estem davant d'una situació que és molt crítica per moltíssimes persones, i després una altra que respon a la naturalesa dels propis serveis socials de la ciutat de Barcelona amb l'aposta pel fons 016, que aquest any ha estat també una inversió molt important.
Per districtes, Nou Barris i Sant Martí són els que concentren un major nombre d'actuacions, tot i que la dinàmica és molt diferent en funció dels barris. Evidentment, no genera la mateixa demanda a la Vila Olímpica que a la Verneda, per exemple. A l'altre extrem hi trobem les Corts i Sarrià.
L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius celebra l'aprovació de la nova llei de l'avortament, però continua reivindicant la supressió de totes les barreres, així com la seva despenalització. Valoren com a molt positiu el ventall de mesures que porta aparellades la norma i avisen, però, que estaran atentes al seu compliment. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Malgrat l'alegria pel pas històric fet ahir al Congrés, la coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldabert, ha insistit que cal despenalitzar l'avortament. Ho ha dit a la xarxa.
Ha quedat, no, com pel camí, la reivindicació històrica també del moviment, que és la despenalització de l'avortament. Continua sent una llei que, malgrat totes les seves reformes, manté l'avortament al Codi Penal. I això no és poca cosa, no? A nivell simbòlic i a nivell també del que vol dir la regulació d'un acte mèdic com aquest, no? Que és molt poc comú amb qualsevol acte mèdic, no? Doncs que estigui en el Codi Penal.
Tot i això, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius considera molt important el fet que s'hagin eliminat els 3 dies de reflexió per poder avortar i l'obligació de les menors de tenir l'autorització paterna. A banda, considera claus altres avenços, com ara el permís laboral per poder recuperar-se després d'un avortament, el bloqueig del finançament de les entitats contràries a la interrupció de l'embaràs i el reconeixement de la salut menstrual.
Encara més reaccions, el conseller de Salut, Manel Balcells, considera que la nova llei no afecta gaire Catalunya, ja que, diu, totes les mesures estan ja cobertes.
En aquest sentit, el conseller ha destacat el registre de metges objectors que s'està elaborant.
A Catalunya ho tenim bastant endreçat, tot això, no? Estem nosaltres fent el nostre registre dels facultatius que siguin objectors, tenim cobert tot el territori que totes les dones puguin fer tota la interrupció de l'embaràs, tant com farmacològic com quirúrgic, no ens afecta massa, diguéssim. Nosaltres tenim la nostra situació ben resolta per a totes les dones de Catalunya.
En relació als metges objectors, Balcells ha respectat el seu dret, però ha assegurat que es busquen solucions per garantir els drets de les dones que volen interrompre l'embaràs.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha engegat aquest matí de manera simbòlica 2 nous aerogeneradors al Perelló, al Baix Ebre. Es tracta de la segona fase de la central La Collada, que té els 2 molins més potents de Catalunya. Desenes de manifestants d'entitats d'afectats per aquests projectes li han lliurat una carta i l'han acompanyat amb pancartes i xiulets durant la visita. Canal T, Dani Camacho.
Aragonès ha engegat simbòlicament els 2 aerogeneradors més potents de Catalunya. Generen 100 megawatts i mig de potència i medeixen 200 metres. El president ha destacat l'avenç que s'està fent amb l'energia eòlica, sobretot a les Terres de l'Ebre, on se concentren les 2 comarques amb més aerogeneradors. Tot i això, assegura que cal fer-ho des de tot el país.
El que avui fem al Perelló s'ha de convertir en un acte habitual en els propers mesos i en els propers anys. I s'ha de fer arreu del país, arreu de Catalunya, aprofitant totes les oportunitats que tenim, desencallant projectes per posar-nos al dia en la producció d'energia eòlica i satisfer així l'objectiu de la neutralitat d'emissions l'any 2050.
La segona fase del Parc de la Collada forma part dels quatre parcs eòlics que han entrat en servei els darrers dies o que estan a punt d'iniciar la seva activitat i que sumen 100 megawatts de potència repartits en 35 aerogeneradors. Aragonès ha celebrat este pas endavant, però vol que el model català d'implantació de l'energia sigui distribuït, però sobretot participatiu i democràtic.
El conseller de Territori, Juli Fernández, ha presentat aquest matí a Manresa el nou projecte per millorar la C-55. Es destinaran 50 milions d'euros a ampliar el tram entre Sant Vicenç de Castellet i la capital del Bages i es farà una nova variant que ha de permetre agilitzar la circulació. Ràdio Sallent, Guillem Parramon, bon dia.
Bon dia. El projecte consisteix en construir un traçat nou en aquesta part de la carretera, que passarà a ser de carril doble en sentit nord, des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa. A través de l'anàlisi de la circulació s'ha determinat que un dels focus més importants de congestió de tràfic a la C-55 és l'entorn de Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. Les característiques d'aquesta zona provoquen que generin cues i dificultats de mobilitat. Aquest nou traçat permetrà que augmenti el límit de velocitat en aquest tram concret, que ara és de 50 km per hora. En la presentació s'ha explicat que l'objectiu de la proposta era trobar una variant que no consisteixi en desdoblar la carretera i situar-la a l'altra banda del riu Cardener, una opció que no genera consens i que, a més, té un fort impacte ambiental. La nova proposta té el consens dels ajuntaments del territori i les obres estan previstes que comencin el 2025.
Gràcies, Guillem Perramon, des de Ràdio Sallent. I el Consorci Sanitari de Terrassa gestionarà tant l'atenció primària com l'especialitzada al nou CAP Can Roca, fent sortir així Mutua Terrassa d'una equació que havia generat molta controvèrsia des de l'anunci de la seva posada en funcionament. Ho ha anunciat aquest matí el conseller de Salut en la seva visita a la cocapital vallesana. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
Manel Balcells també ha anunciat el trasllat i construcció d'un nou CAP Nord en uns terrenys entre Béjar i el carrer Provença, al Parc de la República, i un nou centre d'atenció primària que serà també centre d'urgències al carrer Pau Marçal, a tocar de la plaça dels Països Catalans, i que ha d'ajudar a descongestionar el CAP Sant Llàtzer.
Avui és un moment d'inflexió que anunciem i estan en el pressupost, que això és molt important, sense el pressupost aprovat tot això no podríem anunciar-ho ni fer-ho. Alguns canvis que són funcionals, com el que comentem avui aquí de Can Roca, i els de nous equipaments que han de donar resposta a necessitats que té la ciutadania de la ciutat de Terrassa.
Les gestions per a la cessió dels terrenys per als nous equipaments es posaran en marxa de forma imminent, amb la previsió que estiguin construïts a finals del 2026.
Port Aventura ha arrencat avui la seva 28a temporada. És el primer cop que el parc obre portes al febrer i, de fet, es planteja obrir tot l'any si aquesta reobertura per Carnaval funciona. S'ha previst una programació especial mentre acaben de construir la nova atracció que obrirà a la primavera. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Fins al dia 21 es viurà el Carnaval a Port Aventura amb 5 dies específics amb aquesta temàtica, però no serà fins l'abril quan s'obri cada dia. Una de les principals novetats d'aquest any és la primera celebració de Carnaval dins del parc, inspirat en les tradicions italianes i brasileres, i que comptarà amb batucades, comparses i desfilades de carrosses. Entre els grups que actuen hi ha de tarragonins. El director general de Port Aventura World, David García, ha explicat que aquest primer cap de setmana tindran el parc molt ple i que si les previsions continuen així, es plantejaran obrir tot l'any.
Si Carnaval funciona, yo creo que si lo hace Disney, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, no?
Una de les grans estrenes és la inauguració a mitjans d'any de la primera muntanya russa Dark Ride del món, inspirada en la pel·lícula Uncharted. Serà una atracció totalment immersiva amb un recorregut interior en lloc dels habituals loopings a l'aire lliure com els del Dragon Khan i el Shambhala. S'ubicarà a la zona del Far West i suposarà una inversió de 25 milions d'euros.
I és moment per la cultura, ja que arriben els plats forts del Carnaval amb l'entrada de Sa Majestat Carnestoltes, que obre un cap de setmana de disbauxa. A Vilanova i la Geltrú avui és divendres de Ribu, amb les carrosses, la sàtira i el sermó. La Federació d'Associacions pel Carnaval ha previst durant tota la setmana fins a 150 hores de festa i més de 180 actes. Canal Blau, Jordi Carrillo.
El rei Carnestoltes arriba avui a Vilanova i la Geltrú i ho fa al parc de la Torre d'Enveja a 5:45 de la tarda. Les entitats Disbauxa Vilanovina i els Marítims organitzen enguany l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes. Allà l'esperaran la comparsa de Diables amb el Drac de Vilanova, seguint el format estrenat l'any passat, i aniran plegats fins a la plaça de la Vila, on es llegirà el sermó a 8:15, en un format atípic, diuen els organitzadors, i que durarà més que en els últims anys. No serà fins a 9:15 que sortiran les carrosses des del carrer de la Unió amb la carretera general. A la nit hi ha previstos 2 balls, a la plaça de la Vila i a la plaça de les Neus.
Segona gran nit de festa aquest divendres al Carnaval de Torelló. En aquest cas, avui arriba un plat molt esperat, les senyoretes i els homenots, és a dir, la nit que els homes es disfressen de dona i les dones d'home. La festa incorpora novetats enguany, amb una visió feminista i de gènere. El nou FM, Natàlia Peix.
La festa de les senyoretes i els homenots que organitza l'Associació Deixebles de Sant Feliu agafa el relleu avui al Pollasso, al Carnaval de Torelló. En la seva 39a edició, les senyoretes i els homenots donaran més importància al concurs de disfresses, que arriba a la 3a edició. S'ha girat l'horari i el concurs i la passarel·la seran a 9:00 PM a la plaça Nova. Incorporant la perspectiva de gènere, el jurat valorarà les disfresses fugint dels estereotips. Aquest és un primer pas de la nova Junta dels Deixebles de Sant Feliu en la revisió feminista que estan fent de la festa. Després del concurs hi haurà la rua dels participants, que acabarà de nou a la plaça Nova amb el concert de Xana Bru i Bandidos.
I fusionar la música i el territori és l'objectiu del festival Ressons Penedès Vallcruïlla, un nou festival que tindrà lloc al cap de setmana del 28 al 30 d'abril a 20 d'escenaris repartits per diversos municipis de l'Alt Penedès. Amaia, Els Pets, Els Catarres o David Carabent són alguns dels noms destacats d'un cartell amb fins a 36 artistes. Carina Bellver, bon dia.
Bon dia. Al festival hi participen cellers, caves i paratges únics de l'Alt Penedès per crear un festival que vol combinar la cultura del vi i la música en directe. Amaia, De La Fe, Masoni, Els Pets, però també Damari Gelabert o Xiula, pels més petits, conformen un cartell de fins a 36 artistes destinat a tots els públics amb 20 d'escenaris descentralitzats per promocionar el Penedès amb el segell del Cruïlla. Gerard Birba és el director del festival Ressons.
Aquesta combinació de programació artística va variada i de qualitat, els cellers i paratges singulars que ens esperen i la possibilitat de gaudir dels millors vins i els millors caves, doncs converteixen en els Ressons en una manera única i especial de gaudir i descobrir el Penedès.
Segons els organitzadors, el festival vol també transformar el model turístic i posicionar el Penedès al mapa dels festivals a Catalunya.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que avui debuta el Joventut de Badalona a la Copa del Rei. Ho fa com a anfitrió i s'enfronta a partir de 9:45 al Baskonia, buscant un lloc en les semifinals de la competició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa l'Albert Guerra.
Aquesta nit es retroben a l'Olímpic 2 clàssics del bàsquet espanyol, amb un partidàs entre la penya i el Baskonia. A més, amb diferents al·licients, és que la penya vol trencar la maledicció de l'anfitrió, que ja dura 21 anys, i vol aixecar una copa que no aixeca des de l'any 2008, que va ser precisament a Vitòria i contra el Baskonia, quan encara hi havia Ricky, Rudi i Pau Ribas a la plantilla.
Sí, dona una motivació extra, això no hi ha dubte. Al final jugues a Badalona, això no hi ha dubte que la motivació serà màxima. Amb això ho hem d'enfocar bé, a portar bé el partit. També hem de saber que el cap de sèrie són ells, són el Baskonia, els favorits són ells, i saber-ho utilitzar, no?
Un Pau Ribas que continua, o millor dit, aquesta vegada sí que hi és, a l'equip del Joventut, que avui rebrà un Baskonia que arriba amb la moral ben alta, amb un Marcus Howard en estat de gràcia, que tindrà el seu duel de pistolers particular contra Kyle Guy. Però això sí, la penya aprofitarà ben segur el joc interior d'Ante Tomic, un jugador diferencial per fer front al poder basconista.
Una Copa del Rei de bàsquet en què ahir el Barça va perdre amb Unicaja de Màlaga, donant la gran sorpresa de la jornada i diu adeu abans d'hora de la competició. El Madrid no va fallar, va superar el València i està ja a semifinals. Més bàsquet, i és que l'Uni Girona ha confirmat aquest matí el pitjor dels pronòstics amb la lesió de la jugadora Irati Etxarri. Pateix un trencament al lligament creuat anterior del genoll i es perdrà el que resta de temporada i probablement haurà de passar pel quiròfan. També en bàsquet, avui divendres, es juguen 2 partits a l'Aleport, al Força Lleida Sevilla rep a les 9 al Valladolid, mentre que un quart d'hora abans jugarà el Morabanc Andorra a la pista del Càceres. I en futbol avui, divendres, juga el Girona. Rep a les 9 de la nit l'Almeria. Des de Televisió de Girona ens informa la Mar Suí.
El Girona vol reivindicar-se després de l'ensopegada a Cádiz. L'escenari d'avui és l'ideal per fer-ho, contra un rival directe i davant l'afició. L'equip de Mitchell rep l'Almeria de Rubi i les dades com a local acompanyen el Girona. Mitchell Sánchez, l'entrenador del Girona, té un objectiu clar per avui, recuperar la millor versió i el camí de la victòria.
Si nosaltres fem un partit en alma, agressivitat, mentalitat, de lluitar junts en equip, com equip, en la nostra afició, penso que segur que farem un gran partit.
Per avui, Mitchell recupera Reinier i David López. La baixa més sensible la trobem al lateral esquerre, on Miguel no jugarà per sanció. Javi Hernández és la primera opció per cobrir la banda mentre segueixen a la infermeria Yangel, Couto, Ibra i Valeri.
Es confirma també en futbol que Pedri es perdrà un mes de campionat, es perdrà la tornada del partit contra el Manchester United i també l'anada de la Copa del Rei davant el Real Madrid té una lesió muscular. I en waterpolo, avui comença a Terrassa la Copa de la Reina. Escoltem la jugadora del Club Natació Terrassa, Cristina Cantero.
Home, la il·lusió sempre està. Jo crec que, sobretot, jugant a casa, crec que aquesta il·lusió sempre l'hem de tenir. Passi el que passi, sempre hem de pensar en que tot és possible i jo sempre he imaginat aixecant algun títol i per què no aquesta copa.
Obrirà la competició d'aquí uns minuts el partit entre el Sabadell i l'Echeide Canari a partir de 2:45 de la tarda. Després, a les 4, jugarà el Mediterrani Catalunya a partir de 6:45 al Sant Andreu Mataró i tancarà la jornada de 1/4 de final el partit entre el Terrassa i el Barceloneta, que començarà a les 7 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El Triángulo de la Tristeza, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes i una de les candidates a endur-se una estatueta als Oscar. També s'estrena Elles Hablen, també nominada a la cursa de Hollywood, i una de superherois, Ant-Man i la Avispa, Quantumania.
¿Y qué? ¿Esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre?
Es para una marca vinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciana! ¡Ah! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí! ¡Balenciaga! ¡H&M! ¡Balenciaga! ¡Y H&M!
Guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, El Triángulo de la Tristeza és una sàtira protagonitzada pel Cal i la Iaia, una parella de models i influencers que són convidats a un iot de luxe. Mentre la tripulació es preocupa que no els falti de res als rics convidats, el capità es nega a sortir de la cabina. Tot plegat farà un gir inesperat quan una tempesta posi en perill el confort dels passatgers.
Esto pinta mal. Esto pinta pero que muy, muy mal.
Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas.
Protagonitzada per, entre d'altres, Frances McDormand i Claire Foy, Elles Hablen ens trasllada a una colònia religiosa aïllada al vell mig de Bolívia. Allà, un grup de dones lluiten per reconciliar-se amb la fe després d'una sèrie d'agressions sexuals comeses pels homes de la comunitat.
¿Cómo te sentirías si en toda tu vida nunca hubiera importado tu opinión?
Has perdido mucho tiempo, como yo. Pero podemos ayudarnos.
¡Papá! Ant-Man i la avispa, Quantumania, recupera el personatge del Venjador Minúscul. En la tercera pel·lícula de la saga, Ant-Man i la avispa exploren el regne quàntic. Allà interactuen amb criatures estranyes i acaben participant en una aventura que els porta més enllà d'allò que creien possible.
No necesito ganar. Pero los dos debemos perder.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La Fiscalia demana les penes més dures possibles per a Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga pels preparatius de l'1 d'octubre. A Jové li demanen 7 anys de presó i 32 d'inhabilitació i a Lluís Salvador 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació pels delictes de malversació agreujada, prevaricació i desobediència. També demanen un any d'inhabilitació per Natàlia Garriga per desobediència. El Ministeri Fiscal demana més multes d'entre 30.000 i 18.000 euros per a tots tres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat tot el suport als encausats i qualifica aquesta petició de penes de voluntat de venjança de la judicatura.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, avui encara ha d'arribar a la judicatura.
És divendres 17 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal especialitzat a robar obres d'art i en recuperen dues de Salvador Dalí, Sònia Kerr.
Dos carbonets de 1922 valorats en 300.000 euros. La banda, liderada per tres germans, tenia un taller de falsificacions de litografies a Badalona que hauria distribuït material a almenys 12 països.
El terratrèmol de Turquia i Síria deixa ja un rastre de 40.000 morts i més de 100.000 ferits.
Això mentre s'esvaeixen les possibilitats de trobar més supervivents. Preocupen les constants rèpliques que mantenen el pànic de la població. L'última, aquesta matinada, que ha tingut una magnitud de 4,3 a l'escala de Richter. El cooperant George Sabé ha explicat a la xarxa des de Síria les condicions que pateixen els damnificats.
Hay mucha gente que también está en la calle. Pasa la noche con el frío que hace en Aleppo. Reciben mantas, reciben colchones, pero hace mucho frío y se calentan como se puede calentarse.
L'alimentació, l'educació i sobretot l'habitatge, que paren el gruix de demandes dels serveis socials a la ciutat de Barcelona.
En total, el consistori va atendre l'any passat 100.000 persones. Això és un 23% més que abans de la pandèmia. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, destaca el perfil de les persones que atenen.
Realment el que veiem és que les persones que atenem a serveis socials tenen unes situacions molt difícils i molt, molt complexes que fa que no puguin construir un projecte vital si no tenen un suport addicional, no? I sobretot després dels efectes de la pandèmia i de la interrupció de l'activitat econòmica.
En Cultura a punt, els plats de Carnaval amb l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
A Vilanova i la Geltrú avui és divendres d'arribo amb les carrosses, la sàtira i el sermó. Mentrestant a Torelló, avui arriben les senyoretes i els homenots, la nit que els homes es disfressen de dona i les dones d'home.
Pel que fa als esports, en bàsquet el Joventut de Badalona debuta a la Copa. Eduard Cabrem.
El conjunt badaloní, que exerceix d'anfitrió, s'enfronta aquesta nit al Baskonia buscant un lloc a la semifinal. No hi serà el Barça, que ahir va caure eliminat davant l'Unicaja de Màlaga.
I quin temps farà aquest cap de setmana de Carnaval? Ens ho explica el Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquest proper cap de setmana hem d'esperar que l'ambient assolellat s'imposi a tot Catalunya. Cel serè o poc ennuvolat tant dissabte com diumenge. Només durant el matí de diumenge podem esperar la presència d'alguna boira o boirina a punts de l'interior. Serà algun fenomen molt local. També a la tarda poden aparèixer algun núvol baix a punts de la Costa Brava i també del vessant nord del Pirineu. Però en general, com diem, predomini del sol i una temperatura que fins i tot serà una mica més alta, amb valors de temperatura màxima que podrien superar els 20 graus durant les hores centrals del dia. De cara al diumenge hem d'esperar també un ambient assolellat, però amb l'arribada d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que arribaran de sud a nord. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana 7 anys de presó per Josep Maria Jové, 6 anys per Lluís Salvador i un any d'inhabilitació per Natàlia Garriga pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre.
Els dirigents d'Esquerra els acusa de malversació agreujada, prevaricació i desobediència i demana també 32 anys d'inhabilitació per Jové i 27 anys per a Salvador. A la consellera de Cultura li atribueix el delicte de desobediència. La reclamació de la Fiscalia també inclou multes de 30.000 euros per a Jové, de 24.000 per a Salvador i 18.000 euros per Natàlia Garriga.
En el seu escrit, la Fiscalia remarca que Jové va ser peça clau en els acords amb la CUP per mantenir la continuïtat del govern. També va redactar el document enfocats sobre els següents passos a donar en el procés i on no es descartava la unilateralitat.
De les reunions amb la CUP, Jové prenia notes en una agenda marca Moleskine que va ser intervinguda per la policia el 20 de setembre del 2017. Allà es parlava del terme referèndum o referèndum, segons l'escrit. Pel que fa a Garriga, la Fiscalia l'acusa d'adjudicar contractes menors d'obres en una nau on s'havia d'instal·lar un call center o un centre de premsa per recollir dades de participació i resultats del referèndum. I en el capítol d'estructures d'estat, la Fiscalia destaca el paper de Lluís Salvador en el desenvolupament de l'Agència Tributària de Catalunya.
A través de la xarxa social, Josep Maria Jové ha denunciat aquesta petició de penes de la Fiscalia.
Ha escrit miserables, males persones i, sobretot, molta covardia. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que no li sorprèn la decisió i que ja fa anys que el sistema judicial espanyol fa política.
Doncs segurament la notícia és que no és notícia, no? Que no tenim cap sorpresa, no ha sigut cap sorpresa i que la justícia no fa justícia, sinó que segueix fent política. De fet, ho acabem de saber fa tot just una hora i, per tant, hem d'acabar de llegir el que és, però, evidentment, no és una bona notícia per ningú, ni pel país, ni per ningú.
De la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat tot el suport als encausats i ha parlat de voluntat de venjança de la justícia espanyola.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, avui encara ha d'arribar a la judicatura.
En una línia similar, des de la CUP qualifiquen la petició de penes de venjança de l'Estat per l'UO i de persecució a l'independentisme.
Per la seva banda, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha expressat el respecte total, ha dit, a les decisions judicials i ha volgut reivindicar l'aposta pel diàleg a Catalunya que està fent el seu executiu.
Créanme, nosotros vamos a hacer una apuesta, la estamos haciendo desde el principio de mi presidencia, por el diálogo, por el acuerdo y por la convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, salvo, en fin, los más beligerantes, de que la situación en Cataluña en 2023 nada tiene que ver con la que, por desgracia, sufrimos en el año 2017.
Des del PSC han demanat que aquesta petició no tingui cap impacte en la política catalana.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra donen per tancada la investigació relacionada amb el robatori de dues obres de Salvador Dalí. Totes dues, que els lladres van voler vendre per un import de 300.000 euros, ja estan en mans dels seus propietaris. La Fundació Dalí ha col·laborat per assegurar l'autentificació de les dues creacions del pintor català. Gonzalo Larumbe.
La investigació va arrencar l'any passat quan una banda de tres germans especialitzada en el robatori d'obres artístiques van robar d'un domicili particular de Barcelona dos carbonets de la primera època de l'artista. La Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos, a més de tenir els autors del robatori, han aconseguit recuperar en bon estat les dues obres en un traster de la província de Barcelona. El sergent José Luis González ha estat al capdavant de la investigació.
Saber dónde podían haber ido a parar esos dibujos. Si a China, si a Portugal, o si estaba todavía entre nosotros y había alguna mínima posibilidad de poder recuperarlos. Como he contado antes, gracias a un par de mensajes de aperturas, de cierres, que no teníamos claro de qué se trataba, pudimos llegar a saber que se trataba de una equipación de un trastero.
Els Mossos han anunciat la posada en marxa d'un apartat al seu web oficial on es publicaran totes les obres artístiques robades, una eina que facilitarà a les víctimes la recuperació dels objectes robats. D'altra banda, els Mossos han intervingut més de 500 reproduccions que s'havien posat al mercat per litografies.
En plana internacional, els terratrèmols a Síria i Turquia s'han endut la vida de més de 40.000 persones i deixen un balanç de més de 100.000 ferits. A aquesta hora ja es pot considerar un miracle trobar més supervivents i, per tant, la xifra de morts que es pot trobar sota la runa pot augmentar considerablement. Mentrestant, les rèpliques al terratrèmol són constants. L'última, aquesta matinada, amb una magnitud de 4,3 a l'escala de Richter. Això fa que milions de persones visquin en por permanent. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. Milers de persones han buscat refugi al ras aquesta matinada, tal com ha explicat el germà George Sabé, dels Maristes Blaus, que actualment treballa a Alep, a Síria, oferint ajuda humanitària. En una entrevista a la xarxa ha explicat que molta gent s'ha quedat sense res i que passen la nit directament al carrer, on es viuen temperatures sota zero.
Hay mucha gente que también está en la calle. Pasa la noche con el frío que hace en Alepo, reciben mantas, reciben colchones, pero hace mucho frío y se calentan como se puede calentarse. Hoy, por ejemplo, en la noche hemos pasado a menos 2 grados. ¿Podéis imaginar el frío en el cual está pasando la gente?
Sabé ha explicat que hi ha més de 200 centres d'acollida on els afectats pel terratrèmol es poden resguardar. Són espais com escoles, esglésies, mesquites o monestirs. Pels que es queden al ras, els estan donant mantes i matalassos perquè es puguin intentar sobreposar a les temperatures fredes.
L'alimentació, l'educació i, sobretot, l'habitatge acaparen el gruix de les demandes de serveis socials a la ciutat de Barcelona. En total, el consistori va atendre l'any passat 100.000 persones. És una xifra similar a la del 2021, però un 23% més gran que abans de la pandèmia. Del total de persones ateses, gairebé 7 de cada 10 van ser dones, una xifra que es manté estable. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La quarantena de centres de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona van atendre l'any passat 98.000 persones, una xifra molt similar a la del 2021, però encara molt per sobre del 2019. Tot i reduir-se el nombre d'ajuts d'emergència concedits, el seu pressupost total s'ha incrementat fins als 50 milions d'euros, la xifra històrica més alta, amb un increment important de la despesa destinada a sufragar allotjaments d'emergència. Sònia Fuertes és la comissionada d'Acció Social.
Que és sobretot destinat a cobertura de drets bàsics i, per tant, alimentació, habitatge, realment estem davant d'una situació que és molt crítica per moltíssimes persones, i després una altra que respon a la naturalesa dels propis serveis socials de la ciutat de Barcelona amb l'aposta pel fons 016, que aquest any ha estat també una inversió molt important.
Per districtes, Nou Barris i Sant Martí són els que concentren un major nombre d'actuacions, tot i que la dinàmica és molt diferent en funció dels barris. Evidentment, no genera la mateixa demanda a la Vila Olímpica que la Verneda, per exemple. A l'altre extrem hi trobem les Corts i Sarrià.
Encara en clau social, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius celebra l'aprovació de la nova llei de l'avortament, però continuen reivindicant la supressió de totes les barreres i la seva despenalització, valorant com a molt positiu el ventall de mesures que porta aparellades la norma i avisen que estaran atentes al seu compliment. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Malgrat l'alegria pel pas històric fet ahir al Congrés, la coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldabert, ha insistit que cal despenalitzar l'avortament. Ho ha dit a la xarxa.
Ha quedat, no, com pel camí, la reivindicació històrica també del moviment, que és la despenalització de l'avortament. Continua sent una llei que, malgrat totes les seves reformes, manté l'avortament al Codi Penal. I això no és, no és poca cosa, no? A nivell simbòlic i a nivell també del que vol dir la regulació d'un acte mèdic com aquest, no? que és molt poc comú amb qualsevol acte mèdic, no? Doncs que estigui en el Codi Penal.
Tot i això, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius considera molt important el fet que s'hagin eliminat els 3 dies de reflexió per poder avortar i l'obligació de les menors de tenir l'autorització paterna. A banda, considera claus altres avenços, com ara el permís laboral per poder recuperar-se després d'un avortament, el bloqueig del finançament de les entitats contràries a la interrupció de l'embaràs i el reconeixement de la salut menstrual.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Anem fins a les Terres de l'Ebre perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha engegat avui de manera simbòlica 2 nous aerogeneradors situats al Perelló, al Baix Ebre. Es tracta de la segona fase de la central La Collada, que té els 2 molins més potents de Catalunya. Desenes de manifestants d'entitats afectats per aquests projectes li han entregat una carta i l'han acompanyat amb pancartes, xiulets i crits durant la visita. Canal T, Dani Camacho.
Aragonès ha engegat simbòlicament els dos aerogeneradors més potents de Catalunya. Generen 100 megawatts i mig de potència i medeixen 200 metres. El president ha destacat l'avenç que s'està fent amb l'energia eòlica, sobretot a les Terres de l'Ebre, on se concentren les dues comarques amb més aerogeneradors. Tot i això, assegura que cal fer-ho des de tot el país.
El que avui fem al Perelló s'ha de convertir en un acte habitual en els propers mesos i en els propers anys. I s'ha de fer arreu del país, arreu de Catalunya, aprofitant totes les oportunitats que tenim, desencallant projectes per posar-nos al dia en la producció d'energia eòlica i satisfer així l'objectiu de la neutralitat d'emissions l'any 2050.
La segona fase del Parc de la Collada forma part dels quatre parcs eòlics que han entrat en servei els darrers dies o que estan a punt d'iniciar la seva activitat i que sumen 100 megawatts de potència repartits en 35 aerogeneradors. Aragonès ha celebrat este pas endavant, però vol que el model català d'implantació de l'energia sigui distribuït, però sobretot participatiu i democràtic.
Són 3:15. La plataforma Aeroport deslegitima la comissió de la patronal Foment del Treball sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Consideren que són un lobby propagandístic amb l'únic objectiu de mantenir el tema a l'agenda política del país. Avui ho han explicat a la xarxa. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia, Aeroport. Considera que són les institucions les que haurien d'avaluar la idoneïtat d'una o altra proposta, primant sempre l'interès públic i la preservació del medi, i no el grup d'experts d'una patronal amb la mirada esbiaixada. Són declaracions a la xarxa de la membre de la plataforma, Helena Idoate, que rebutja que l'ampliació de l'aeroport generi consens, encara que Foment hagi aconseguit col·locar-ho en els pressupostos.
Els experts que estan en aquests grups de treball són experts que únicament provenen del sector empresarial i de les patronals, per tant, tenen únicament una mirada, la d'ampliar i fer créixer el negoci. Parlen de consens, però el que estem assistint és a una estratègia política, a un joc, gairebé una partida de pòquer, i la patronal és cert que ha aconseguit posar en l'agenda política les seves propostes, que no són les propostes del país ni de les necessitats socials, doncs a través d'aquest pacte de pressupostos. Però això no vol dir que hi hagi consens.
Aeroport insisteix que cap de les 9 propostes que Foment té sobre la taula seria acceptable, perquè totes, diu, tenen un impacte directe o indirecte sobre el territori, el medi ambient i el clima.
Passem per Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on aquesta setmana ha baixat la persiana l'únic quiosc a peu de carrer que encara quedava al municipi. Tot un símbol del paisatge urbà que ara desapareix. Ona codinenca Roger Rams.
Aquest singular negoci va aixecar la seva persiana ara fa 56 anys i des d'aleshores ha presidit la plaça de l'Àngel de Caldes. El seu propietari, l'Arturo, explica que aquest és un comiat dolç.
Home, una miqueta de tristesa, perquè són una pila d'anys dels meus pares i de mi mateix, que jo ja en tinc 65. Clar, acumules anys i són... És emocionant, però al mateix temps és una alegria fer-ho amb alegria, que no sigui per necessitat, que no sigui perquè et trobes malament o perquè senzillament és urgent fer-ho. No, ho fem amb alegria i d'aquí uns mesets ens xulem del tot.
Aquest ha estat un punt de trobada entre els veïns del poble de diverses generacions que han vist al llarg de la seva vida com el quiosc de Cal Arturo es mantenia pràcticament impassible al pas del temps. Entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent, però, els operaris ja l'estan desmantellant.
PortAventura ha arrencat avui la 28a temporada. És el primer cop que ho fa al mes de febrer i, de fet, es planteja obrir tot l'any si aquesta reobertura per Carnaval funciona. S'ha previst una programació especial per aquests dies mentre acaben de construir la nova atracció que obrirà a la primavera. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Fins al dia 21 es viurà el Carnaval a PortAventura amb 5 dies específics amb aquesta temàtica, però no serà fins l'abril, quan s'obri cada dia. Una de les principals novetats d'aquest any és la primera celebració de Carnaval dins del parc, inspirat en les tradicions italianes i brasileres, i que comptarà amb batucades, comparses i desfilades de carrosses. Entre els grups que actuen hi ha de tarragonins. El director general de PortAventura World, David García, ha explicat que aquest primer cap de setmana tindran el parc molt ple i que si les previsions continuen així, es plantejaran obrir tot l'any.
Si Carnaval funciona, yo creo que si lo hace Disney, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, no?
Una de les grans estrenes és la inauguració a mitjans d'any de la primera muntanya russa Dark Ride del món, inspirada en la pel·lícula Uncharted. Serà una atracció totalment immersiva amb un recorregut interior en lloc dels habituals loopings a l'aire lliure com els del Dragon Khan i el Shambhala. S'ubicarà a la zona del Far West i suposarà una inversió de 25 milions d'euros.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos han detingut un home de 38 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre a Vallgorguina, al Vallès Oriental.
Els fets han passat aquesta matinada quan els Mossos han rebut un avís per una discussió en un domicili de la localitat. En arribar els agents han comprovat que hi havia un home sense senyals de vida. El sistema d'emergències mèdiques n'ha certificat la mort. En paral·lel, un indicatiu de seguretat ciutadana ha detingut un home que es trobava al lloc dels fets i que presumptament estaria relacionat amb aquesta mort. Els Mossos han obert una investigació.
Detingut un home a Reus acusat de corrupció de menors, agressió sexual, coaccions i descobriment i revelació de secrets.
L'arrestat mantenia contacte amb les seves víctimes a través de les xarxes socials i es guanyava la seva confiança per aconseguir vídeos de contingut sexual amb els quals les extorsionava després. En l'operatiu, la Policia Nacional ha intervingut 2.400 arxius de vídeo, 11.000 fotografies i 178 arxius de vídeo de caràcter pornogràfic infantil. A més, els investigadors han localitzat 115 víctimes, la majoria de les quals residents a països llatinoamericans i 5 d'elles a ciutats espanyoles.
I la Fiscalia de Barcelona arxiva la investigació contra les superilles de l'Eixample.
Una investigació que va començar l'any passat arran de dues denúncies interposades per Salvem Barcelona i un exarquitecte del consistori. El fiscal ha considerat que no hi havia prou elements per considerar que hi havia un delicte sobre l'ordenació del territori, com consideraven els denunciants, i que, per tant, no calia modificar prèviament el Pla General Metropolità com es reclamava.
En cultura arriben els plats forts de Carnaval. A l'entrada de Sa Majestat Carnestoltes cobra un cap de setmana de disbauxa. Vilanova i la Geltrú és divendres d'arribo amb les carrosses, la sàtira i el sermó. La Federació d'Associacions pel Carnaval ha previst tota la setmana 150 hores de festa i més de 180 actes. Canal Blau, Jordi Carrillo.
El rei Carnestoltes arriba avui a Vilanova i la Geltrú i ho fa al parc de la Torre d'Enveja a 6:15 de la tarda. Les entitats Disbauxa Vilanovina i els Marítims organitzen enguany l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes. Allà l'esperaran la comparsa de Diables amb el Drac de Vilanova, seguint el format estrenat l'any passat, i aniran plegats fins a la plaça de la Vila, on es llegirà el sermó a 8:15, en un format atípic, diuen els organitzadors, i que durarà més que en els últims anys. No serà fins a 9:15 que sortiran les carrosses des del carrer de la Unió amb la carretera general. A la nit hi ha previstos dos balls, a la plaça de la Vila i a la plaça de les Neus.
I segona gran nit de festa al Carnaval de Torelló. Avui arriben les senyoretes i els homenots, la nit que els homes es disfressen de dona i les dones d'home. La festa incorpora novetats, per cert, amb una visió feminista i de gènere. El nou FM, Natàlia Peix.
La festa de les senyoretes i els homenots que organitza l'Associació Deixebles de Sant Feliu agafa el relleu avui al Pollasso, al Carnaval de Torelló. En la seva 39a edició, les senyoretes i els homenots donaran més importància al concurs de disfresses, que arriba a la tercera edició. S'ha girat l'horari i el concurs i la passarel·la seran a les 9 del vespre a la plaça Nova. Incorporant la perspectiva de gènere, el jurat valorarà les disfresses fugint dels estereotips. Aquest és un primer pas de la nova Junta dels Deixebles de Sant Feliu en la revisió feminista que estan fent de la festa. Després del concurs hi haurà la rua dels participants, que acabarà de nou a la plaça Nova amb el concert de Xana Bru i Bandidos.
I passem també per Lleida, ja que el Museu Jaume Morera comptarà amb 28 noves obres d'art contemporani. El govern ha fet una inversió històrica de prop de 2,4 milions d'euros. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Aquest divendres el Museu Jaume Morera ha acollit la presentació de la nova adquisició d'art de Catalunya del Departament de Cultura, presidida per la consellera de Cultura Natàlia Garriga i per l'alcalde Miquel Puello. Precisament la consellera Garriga ha explicat la diversitat amb la que s'ha treballat a l'hora d'escollir les col·leccions.
I han prioritzat les obres d'artistes vius i en actiu, especialment d'autores, dones i d'artistes de col·lectius minoritaris. La voluntat ha sigut escollir obres d'artistes de diverses generacions que seran dipositades a 15 museus de Catalunya. S'ha prioritzat comprar obra del màxim nombre d'artistes possibles per tal d'ajudar tants creadors com fos possible en aquest context encara postpandèmic.
En total s'han adquirit 974 objectes i fons patrimonials amb l'objectiu de completar els buits de les col·leccions públiques d'art contemporani, fotografia, còmic, il·lustració i béns immobles.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que avui la penya debuta a la Copa del Rei que organitza ella mateixa. De fet, actua d'anfitrió. El conjunt badaloní s'enfronta a partir de 9:45 al Baskonia buscant un lloc a la semifinal. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa l'Albert Guerra.
Aquesta nit es retroben a l'Olímpic dos clàssics del bàsquet espanyol, amb un partidàs entre la penya i el Baskonia. A més, amb diferents al·licients, és que la penya vol trencar la maledicció de l'anfitrió, que ja dura 21 anys, i vol aixecar una copa que no aixeca des de l'any 2008, que va ser precisament a Vitoria i contra el Baskonia, quan encara hi havia Ricky, Rudy i Pau Ribas a la plantilla.
Sí, el dona una motivació extra, això no hi ha dubte. Al final, jugues a Badalona, això no hi ha dubte que la motivació serà màxima. Això ho hem d'enfocar bé, a portar bé el partit. També hem de saber que el cap de sèrie són ells, són el Baskonia, els favorits són ells, i saber-ho utilitzar, no?
Un Pau Ribas que continua, o millor dit, aquesta vegada sí que hi és, a l'equip del Joventut, que avui rebrà un Baskonia que arriba amb la moral ben alta, amb un Marcus Howard en estat de gràcia, que tindrà el seu duel de pistolers particular contra Kyle Guy. Però això sí, la penya aprofitarà de ben segur el joc interior d'Ante Tomic, un jugador diferencial per fer front al poder basconista.
Unes semifinals en què no hi haurà el Barça, que ahir va perdre amb Unicaja, va fer ser la gran sorpresa de la jornada i diu adéu abans d'hora en aquesta competició. El Madrid sí que va fer els deures, va superar el València i està ja a semifinals. També en bàsquet, l'Uni Girona ha confirmat aquest matí el pitjor dels pronòstics amb la lesió d'Irati Etxarri. Pateix un trencament al lligament creuat anterior del genoll i espera el que resta de temporada es valora ara si haurà de passar o no pel quiròfan. I en futbol, avui divendres juga el Girona a partir de les 9 de la nit a Montilivi, rep l'Almeria, un rival directe per la permanència. Escoltem el tècnic del Girona, Michel González.
L'Almeria em preocupa molt perquè és un equip que en transició fa les coses molt bé. Nosaltres som un equip que vol jugar des de darrere i penso que és un equip que si recupera la pilota que fa molt, molt mal.
També en futbol, el Barça ha comunicat avui que Pedri serà baixa per un mes. El migcampista canari es va lesionar en el partit davant el Manchester United, que va acabar amb empat a 2. Es perdrà la tornada el proper dijous i també el partit d'anada de semifinals de Copa del Rei contra el Real Madrid. I en waterpolo avui comença a Terrassa la Copa de la Reina. En joc el Sabadell Echeide des de 2:45 de la tarda. I aquesta tarda jugaran els partits Mediterrani Catalunya, Sant Andreu Mataró i Terrassa Barceloneta. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana de Carnaval.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Somriuen i picant de mans. claven les tenebres. Era incòmode el coixí, el giraves volta i volta, intentant desfer el neguit. I t'enfonses 30 metres sota el terra del teu món. Fa calor i tot és negre, no t'avisen mai les pors.
Busques oranetes i el que trobes són voltors. Ara les has vist de tots colors.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La Fiscalia demana 7 anys de presó per a Josep Maria Jové, 6 anys per Lluís Salvador i un any d'inhabilitació per Natàlia Garriga pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Els dirigents d'Esquerra els acusa de malversació agreujada, prevaricació i desobediència i demana també 32 anys d'inhabilitació per Jové i 27 anys per Salvador. A la consellera de Cultura li atribueix el delicte de desobediència. La reclamació de la Fiscalia també inclou multes de 30.000 euros per a Jové, 24.000 per a Salvador i 18.000 per a Natàlia Garriga. En el seu escrit, la Fiscalia remarca que Jové va ser peça clau en els acords amb la CUP per mantenir la continuïtat del govern. També va redactar el document enfocats sobre els següents passos a donar en el procés i a on no es descartava la unilateralitat. A través de la xarxa social, Jové ha denunciat aquesta petició de pena de la Fiscalia. Ha escrit: miserables, males persones i, sobretot, molta covardia. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que no li sorprèn la decisió i que fa anys que el sistema judicial